Robbie, baby, go Robbie.
Ai! Ai!
Sempre...
Ai! Ai, per favor, cada cop li hem de fotre el micro més lluny. Oh, un dia vam obrir la porta de l'estudi al costat i ho vam fer així, eh? Amb el micro... Ai!
Ai!
Per favor! Que no... que exploten els bòmetres. La gent a casa no ho sabeu, però hi ha unes agulles que marquen...
Sí, com la... la gent a casa sí que ho sap. Tens una poca confiança en la gent. La gent, molta gent té cotxe.
Molta gent té això, si no... a casa, té micros al cotxe.
No, no
i té bòmetres. Estàs
no,
dient això?
No, el que dic és que la gent ja sap per què serveixen les agulles del límit. Se funcionen igual a velocitat...
No només té una veu molt potent, sinó que porta la contrària per tots.
No.
You give me fever, Lolita. La Lolita ens dona febre de la bona. Febre de la bona, perquè cada setmana, ja ho sabeu, ens explica històries extraordinàries amb aquesta capçalera i amb aquesta música de la Lupe. I avui ens vol... Sempre, ja sabeu, també, la Lolita té una mirada cap a Llatinoamèrica, un interès especial, i avui ens vol explicar una història que... T'he de dir una cosa, no tinc ni idea de què ens explicaràs. Avui no m'he pogut mirar el guió.
Hombre, i no sé... ara que ho diguessis en antena.
Perdona, cada setmana me'l miro.
Ho sé, ho sé. Ho sé, no, no, ho sé perquè te'l mires més tu que jo, de fet. Jo l'escric, te l'envio, llavors tu saps on has d'anar.
Però avui ens vols explicar la història de les germanes Mirabal.
Sí.
I no sé ni qui són. Fem una cosa?
Deixem-ho aquí.
Posem música?
Vinga.
Va, doncs posem música.
Hombre. Estaria contigo.
Hosti, és el que jo hagués volgut ser, la Chabela.
¿En qué forma?
¿Dónde? Pero junto a ti. Hòstia, deixa-me-la, deixa-me-la.
D'acord.
És que em va fatxar amb els meus nòvios des de 1984 fins ara. Saps o no? Si
és... Uf, són molts nòvios, això.
Són molt amor acumulat. És immensa, la Chabela. La Chabela...
Jo acaba de tenir un ratatouille no gastronòmic, sí, o sí, una mica
sí,
també.
Sí, sí, sí. La Chabela, quan li van preguntar... Però com ho puc... Jo uso la resposta...
No pot parlar. No
però
no pot.
Sempre, sempre...
Baixa el micro!
Que eres... mi vida, ansiedad, angustia...
Bueno, què? Què deia la Chabela? Va, estigues per nosaltres, no?
Vale, perdona. La Chabela, és que m'he de treure això. Que...
Treu-te els cascos, sí. Treu-te els cascos. Gràcies. Què deia la Chabela?
La Chabela, igual, jo li he copiat sempre, quan li van dir, però com puedes decir que es mexicana si usted no nació en México? I dijo, porque los mexicanos, las mexicanas nacemos donde nos da nuestra rechingada gana. I a mi quan em diuen, però per què dius que ets mexicana? I jo dic, perquè les mexicanes naixem donde nos da nuestra rechingada gana. És una cosa, mires com dient, què vol dir rechingada?
No
rechingada
pensant...
vol dir que la Chabela
sí,
sempre té raó.
Ho entes. No estava pensant si... O sigui, tu oficialment on vas néixer?
Jo oficialment.
Sí,
oficialment,
què aquesta... ponen tu DNI?
Espanyol. Ah. No, a Sant Gervasi, aquí a Barcelona.
Però criada bastant a Arbúcies. Ai, Arbúcies, a Albons.
No, Albons.
Albons.
Bueno, hem voltat molt, eh? Soc d'una família molt nòmada.
Hem voltat molt, hem però voltat que sou una molt. Tribu, que aneu amb una caravana.
Si ens veiessis entre tribu, caravana i la meva família del 1984, hi ha una diferència... Vaja...
Poca.
Sí, estava pensant en el color de la caravana, però...
Va, centrem-nos. Les germanes Venga. Mirabal, avui ens volia explicar sí. la Lolita la història de les germanes Mirabal. Anem
sí.
al 1981?
Sí.
Per què?
Perquè el 25 de novembre... des de l'any 1981 a sí. Llatinoamèrica, tot primer a Llatinoamèrica i després, des de l'any 1999, també a la ONU, es commemora, diguéssim, perquè és molt lleig i se celebra, el Dia contra la Violència de Gènere.
Sí.
I això, que pot semblar una cosa, com tu dius, bueno, cada dia és el dia d'alguna cosa i tal, aquest és molt important per dues raons. Primera, perquè el 8 de març, que sí que saps a què és degut, sí. un incendi en una fàbrica, tal, que hi havia unes treballadores treballant en condicions miserables i van morir cremades, el 8 de març ha promogut molts canvis perquè ha sigut una data que ha aconseguit que reivindicar molt i el 25 de novembre encara no ho és prou però hi ha molta lluita arreu del món contra la violència de les dones. I això, aquesta és, la primera part per la que és important, perquè és molt important que hi hagi un dia específic de la violència contra la dona. Mm-hmm. Però a part és molt important perquè aquest dia ha sortit d'un país del que no en surt res, i no en sabem res, que és República Dominicana.
Mm-hmm.
La República Dominicana, a part del turisme i tal, doncs sí, sí. no ens arriba res. És una
és
cosa...
exactament així, eh? Tu dius sí. República Dominicana i...
I turisme.
I a mi no em ve res al cap.
No.
Molt poc.
Bueno, tu i jo vam parlar una vegada... Trujillo, exacte. Bueno, imagina't. Però això té a veure amb el Trujillo.
Ah, doncs imagina't. Si el que et ve al cap és dolent... Sí. O turisme o dictadura.
Sí, exacte. I, bueno, tu i jo vam parlar per una vegada a la Faustina Mercedes, que és aquella senyora que va sortir, sí. Te'n recordes, que va allà a tota una pastera de supervivents, una dona meravellosa. Però de República Dominicana, tot i que aquí hi ha molts dominicans, a Catalunya hi ha una comunitat molt gran de dominicanes i dominicans, no en fem massa cas. I és trist perquè és un país que necessita la nostra mirada, diguéssim, necessita molt que la gent se la miri. Les germanes Mirabal, el més... veient com van les coses, diguéssim, hagués estat més probable que haguessin sortit d'un lloc com Holanda que d'un lloc com República Dominicana. Per tant, jo en això li dono un valor extra. Vale?
Però quina és la història d'elles?
La història és que el dia 25... Bueno, quan a República Dominicana hi havia la dictadura del Trujillo, hi ha el bulo, que això és una cosa que jo crec que és un més dels arguments del masclisme, hi ha el bulo de que el Trujillo estava, bé, no enamorat, sinó que va voler seduir, una qüestió de poder més que enamorat. Bueno, ara t'he de dir, ara et faré aquesta jugarreta perquè no em pots tallar perquè estem en directe, però ara que m'he llegit el teu llibre de 60 dies a Cuba...
Què dius ara? Què barreges?
Ja ho sé que no ho hauria de barrejar, ja sé que no t'agrada que faci això. No! Què? Però tu parles molt de la seducció i jo em vaig quedar parada. Em mires com dient, no em facis això.
Però ara què fa?
No, t'ho dic perquè...
Ara parla del meu llibre.
És un llibre molt divertit, primera. Bueno, primera ho he de dir, veure, escolta, a veure si no puc dir jo el que vulgui. Ara no diré perquè estàs tu aquí, jo dic el que vull dir. No, i em va sorprendre com parlaves de la seducció. Perdona, ja sé que no és el teu, ja, que no t'agrada, que és mentida, sí que li agrada, però ara li està
passant. Fem veure
que no.
Però què dius, Lolita, vale. Què dius? Què parla?
Em sap greu parlar del teu llibre, però en el teu llibre em va agradar molt com parlaves de la seducció. Mm-hmm. Perquè la seducció, sobretot a llocs on les dones estan especialment desprotegides, que és el Carib, sempre l'entenc com una qüestió molt de poder. Mm-hmm. I en el teu cas, en el teu llibre, és una qüestió més d'inseguretat. Que això ho vaig trobar molt entranyable. De dir, hòstia, si sedueixo en aquesta... Jo em sentiré una mica més home. Vaig pensar, és una manera molt honesta de parlar de la seducció. Probablement, i aquí acabo amb el teu llibre, és el mateix que li hauria passat al Trujillo, que en realitat, com que hi havia una dona a la seva oposició, el que va intentar seduir-la. No perquè se sentís més poderós, sinó perquè tenia por de que aquesta dona el pogués fer feble.
M'ha agradat. M'acabes de comparar amb un dictador?
No. T'acabo de comparar amb... No t'acabo de comparar amb ningú. Acabo d'explicar que jo...
Sí.
Que és sorprenent quan la seducció es mostra com una feblesa. Mm-hmm. No? I no acostuma a passar.
Però què va passar amb Trujillo?
I per això, Vanessa Stinco.
Toma ja! Venga. Estem xocant les mans.
Dit això, el Trujillo diuen que volia seduir a la Minerva, jo crec que en tot cas, per... apaivagar-la, diguéssim.
No sé, per però qui era Minerva? Qui era?
La Minerva era una de les tres germanes Mirabal que van aparèixer assassinades en un jeep el 25 de novembre del 1960. Els seus cossos estaven destrossats, el jeep estava enfonsat en un barranc a Salcedo, que està al nord-est de la República Dominicana, i hores abans, es va descobrir després, les tres dones, que eren actives militants contra el règim de Trujillo, havien estat assassinades per un esquadró enviat pel dictador. Un esquadró d'homes, t'he de dir. Les van matar a cops i les van ficar a dins del vehicle per simular un accident. Volia que la gent, quan les trobés, dubtés de si havia estat un accident, tot i que República Dominicana és un país prou curtit en la violència com per no dubtar-ho, però el Trujillo, com molts dictadors del món, sabia que la por es genera fent que la ciutadania no sàpiga què està passant.
Hoy día luna, día pena. Hoy me levanto sin razón. Hoy me levanto y no llego a ninguna destinación. Arriba la luna, oh yeah. Arriba la luna, oh yeah.
M'ha semblat molt interessant això que deies, com ho has dit, per fer por, sobretot no és tant amenaçar, sinó que no se sàpiga què ha passat.
Exacte, això també aplica avui, diguéssim, o sigui, quan algú vol fer un acte totalitari, jo no em sé greu tornar a l'exemple de les hipoteques de les passades setmanes, però quan algú vol fer un acte totalitari de poder, el que fa és fer veure... O sigui, no dir a la ciutadania què està passant. Això espanta molt més que saber què està passant.
La confusió crea molta més inseguretat.
Crea molta més inseguretat perquè no saps a què t'atens. En canvi, si tu et diuen, mira, si tu fas això, t'agafarem i torturarem, tu ho fas amb plena consciència i, per tant, amb protecció. Però això és un dret que la ciutadania, en general, se li treu.
Això és brutal, eh?
És brutal, és terrorífic.
Estic molt d'acord amb això. Ja estava pensant mentre ho deies. És el que et passa també en un territori molt més profà, amb una malaltia. És a dir, si no saps, quan no saps què tens,
exacte.
És terrible.
És terrible.
I quan et diuen, ei, és un constipat, o, Déu no vulgui, és un càncer, saps com enfrontar-te a això. Sí. Però, en canvi, amb això, estava pensant com aplicar-ho ara també, és el que està passant molt amb el tema de les fake news. És a dir, el generar fake news és generar confusió. Sí. És a dir, quan el Donald Trump l'altre dia...
No només confusió, ignorància.
Però la ignorància perquè no sap d'on agafar-te. L'altre dia, quan el Donald Trump s'enganxa amb aquell periodista de la CNN i li diu, vostè és una persona horrible, i el dia següent treuen un vídeo on ell li pica la mà a la noia que li vol treure el micròfon, et genera, fins i tot, encara que sàpigues que el dolent és Donald Trump, et genera un dubte.
Sí, clar.
Un dubte, no raonable, però un dubte de dir, aviam si serà veritat.
Clar.
Llavors estàs tan perdut, ideològicament tan perdut.
Sí. Estàs tan perdut perquè ara... Jo crec, tinc aquesta teoria, i a més he escrit molt sobre aquesta teoria, i més acadèmic, perquè jo també he fet investigació acadèmica, diguéssim, i jo crec que la Segona Guerra Mundial, la dictadura de la Segona Guerra Mundial, va establir les bases perquè el poder abusés. I aleshores, aquests recursos que es van inventar els nazis, que van ser brutals, perquè eren mestres de la desesperació ciutadana, o sigui, mestres...
Aquella és l'escola del que passa ara.
És l'escola del que passa ara. O sigui, si nosaltres coneixem molt bé el que va passar a la Segona Guerra Mundial, podem entendre des de la dictadura del PRI a Mèxic fins quin és l'avantatge, diguéssim, de generar fake news. Perquè l'avantatge de generar fake news no és que tu et creguis una altra cosa, és que dubtis. Ells només volen que tu dubtis. Llavors, si tu dius, bueno, potser aquest de la CNN, mira, no? Li ha pagat un cop amb una noia perquè no tal... Només que dubtis... ja tenen, diguéssim. I en canvi, en lloc d'això, quan la gent diu ens fa por el desconegut, sí, ens fa por el desconegut tant que a vegades la nostra solució davant d'això és dir llavors m'estimo més no conèixer-ho, m'estimo més no saber què està passant perquè tindré menys por. És mentida. O sigui, tu tindràs molta menys por si decideixes entendre què està passant. Una. I dos, en tens el dret, diguéssim, no? Per això, quan van matar les germanes Mirabal, a República Dominicana no va dubtar ningú, perquè a República Dominicana la violència és una evidència constant.
Tot i que deies que volien que es trobessin els cossos, però que no...
Com si haguessin tingut un accident. Les van posar
per generar aquesta confusió.
Exacte. Les van golpejar, les van... tal, però no les van violar, no les van trossear, no les van mutilar, sinó que les van tirar dalt de baix d'un barranc.
Diu que les coneixien les germanes Mirabal com les mariposes?
Els hi deien les mariposes perquè eren tres dones que... És trist haver de fer aquesta aclaració, però tres dones que no només es van dedicar a l'activisme, tres dones que també eren mares de família, o sigui, sembla que les dones a vegades hagin de triar. No, eren dones casades, el marit de la Minerva, per exemple, que era la gran, també era activista, tenien fills i filles, o sigui, eren dones amb una vida familiar plena i satisfeta. Però la Minerva liderava amb el seu marit, de fet, que es deia Manuel Tavares, el Movimiento Patriótico 14 de Junio. I havien passat els dos per la presó, per la seva oposició a Trujillo. Les altres dues germanes, Pàtria i Maria Teresa, també havien estat preses. I juntes van fer una oposició sistemàtica al règim de Trujillo. Però el que van aconseguir, diguéssim, a part de que van fer trontollar el règim de Trujillo, perquè després de que les trobessin assassinades...
Què va passar? Què va passar a la societat dominicana, llavors?
Aquest va ser un dels detonants. O sigui, la mort de les tres mariposes, l'assassinat de les tres mariposes, que és com es diu a República Dominicana, va ser un dels detonants de la caiguda de Trujillo. Llavors, si penses, és al·lucinant que les dictadures sempre acaben caient per coses que en són molt properes. Uh-huh. I amb això sempre penso, és que... no em sap que creu. Això sempre em fa pensar que la revolució s'ha de fer des de les coses absolutament quotidianes, perquè són el que finalment fa trontollar un poder. Més enllà de que tal, hi ha un moment en què dius, ostres, aquí se'ns ha anat la pinça, i la ciutadania se n'adonarà. No? El nostre país està passant des de fa molt temps i ha fet trontollar un poder. Va passar quan aquí van dir que l'atemptat de l'11M el va fer ETA, quan l'havia fet Al-Qaeda. Quan passes això, i la gent diu, no, això no pot ser, quan la gent ja no posa en dubte el que li diu el govern, cauen les dictadures. Llavors, quan acaben caient, diguéssim, i estic parlant de l'Aznar com una dictadura, una mica, una dictadura econòmica, però quan van matar les mariposes, la gent va dir, no, O sigui, això ja no ens ho poden vendre. Han matat a dos dones, que seran països masclistes, els llatinoamericans, com el nostre, però la dona és la mare, i llavors té una altra significació, diguéssim, i a part fa molts anys hi havia una mica el codi de que en els països molt violents de que les dones es mataven menys, les dones sempre s'han matat més en els àmbits domèstics, però no eren tan víctimes del crim organitzat, per dir-ho d'alguna manera, públiques. Per tant, allà va provocar una indignació que va fer trontollar el règim de Trujillo fins al punt de fer-lo caure. A mi el que més em sorprèn de tot això és que la filla de la Minerva, que és una persona que ha aconseguit que la ONU declari un dia contra la violència de gènere...
Recordem, el dia 25...
De novembre.
De novembre, Dia Mundial contra la Violència de Gènere, commemorant l'assassinat de la germana,
de les tres mariposes.
Mirabal,
exacte.
Veus, això no ho sabíem.
No, això no ho sabíem. I bueno...
No, ho sabia menys sí, gent del que hauria de saber.
Sí. Perquè el que és molt curiós és quan van matar aquestes tres germanes, la filla gran de la Minerva,
sí,
només tenia 4 anys. O sigui, és una cosa que va passar, diguéssim, abans d'ahir, com qui diu.
1960.
Sí, té 4 anys, té l'edat de molts de nosaltres, la filla. I la filla, que és activista sí, i que ha estudiat dret, em sembla, diu: quan van assassinar la mare, jo tenia 4 anys, i també em van assassinar la possibilitat de conèixer-la. M'he hagut de conformar amb els records d'altres i potser alguna petita cosa que jo crec que recordo, però que no estic segura que sigui del tot real. La mare posant-se una espècie de vestit militar amb una boina, la mare mirant-se en un mirall, la mare caminant per un passadís, el dia que se la van emportar, que jo em vaig aferrar a la seva cama i ella es va molestar amb mi perquè em vaig posar a plorar. Crec que no volia que la gent que se l'emportava veiessin la nostra feblesa.
La història de les germanes Mirabal, el dia contra la violència de gènere, 25 de novembre de 1960, ara explicava just el dia en què va morir
la
Minerva,
sí,
una d'elles.
Fixa't que és curiós que la filla de 4 anys recorda igual a la mare pentinant-se que la mare dient: no ploris, perquè si et veuen la feblesa t'atacaran més. I ella va dir, temps després, perquè la filla, que es diu Minú Tavares Mirabal, és professora universitària, va fundar un partit que es diu el Partit Opció Democràtica, entre els quals, entre les prioritats, té la lluita contra la violència de la dona. Pensa que per qüestions de gènere moren més de 200 dones a l'any a República Dominicana i 12 cada dia a la regió del Carib. I ella va dir: una societat no pot dir-se democràtica si tolera que les dones se les maltracti i se les assassini. I això passa encara amb més freqüència en els espais on han d'estar més protegides: les seves llars, el seu entorn immediat i el de les persones amb les que es relacionen. I vull acabar dient una cosa. Això que ens sembla especialment valent fer-ho des d'un lloc que ens sembla especialment masclista, com és el Carib, és una xacra global de conseqüències devastadores pel planeta. O sigui, el maltractament a les dones és una pandèmia, probablement és la pandèmia més extesa del món. El tràfic, la violència sexual, i vull donar-te aquesta dada amb la qual jo tremolo de pensar la feina que tenim al davant, però celebro que la puguem fer. El tràfic, la violència sexual, econòmica, psicològica, l'assetjament i la mutilació genital afecten el 70% de les dones del món. El 70%. Una de cada tres nenes ha patit abusos sexuals. I un 70% de les dones són víctimes del masclisme d'una manera directa. A mi m'agradaria conèixer l'altre 30%. Però d'una manera directa vol dir amb conseqüències fatals per la seva vida. Per tant, estem parlant d'una xacra que la veu d'alarma la van fer tres dones, uh-huh, a les que sense uh-huh accés a la veu pública internacional, però a les que els hi devem seguir treballant per tot el que van fer. Jo les admiro profundament. Mariposas con ustedes.
Moltes gràcies, Lolita.
Toda una vida estaría contigo. No me importa en qué forma ni dónde ni cómo, pero junto a ti.